Les tardes a Ràdio Estel són la caravana.
Gairebé 7 minuts que passen de les 4 de la tarda. Engeguem de nou la caravana i convidant-hi a pujar el dramaturg i membre fundador de la companyia teatral La Calòrica, Joan Llago. Núria.
Graduat en direcció i dramatúrgia per l'Institut del Teatre de Barcelona, el nostre convidat d'avui pot presumir d'una llarga trajectòria escrivint i creant obres de teatre. Però clar, per parlar d'aquests espectacles, primer hem de viatjar al passat. Concretament l'any 2010, quan juntament amb un grup d'amics, Joan Llago va decidir crear la famosa companyia teatral La Calòrica. Una companyia amb més d'una dècada d'història que ha creat obres com La nau dels bojos, Bluff, sobre el fenomen de les feines de merda, de què parlem mentre no parlem de tota aquesta merda, o Els ocells. És justament aquesta última obra, Els ocells, la cara ha tornat a portar la companyia a instal·lar-se al Poliorama de Barcelona amb únicament 13 representacions que posaran el punt i final a les funcions d'aquest espectacle a la capital catalana. És per això que per conèixer tots els detalls de l'obra, però també per fer un repàs de la trajectòria del nostre protagonista com a estrella de la dramatúrgia, ja podem saludar a Joan Llago.
Gràcies, Núria. Joan, què tal? Bona tarda.
Molt bé, m'acaben de dir estrella, per tant, molt bé. La meva... Crec que és la meva primera vegada.
Mira què t'hem posat. Joan, a Twitter et presentes així. Recordeu-me així abans que se me n'anés l'olla.
Sí.
Quan se te'n va anar l'olla?
Crec que encara no se me n'ha anat l'olla, però és evident que algun dia passarà, aviat. Si ens hi fixem una mica, la gent del teatre acostuma a envellir molt malament, tothom s'acostuma a tarar en un determinat moment del trajecte i jo sé que a mi també em passarà i aleshores dic, recordeu-me quan encara era bona persona... etcètera, etcètera.
Ahir vaig tenir l'oportunitat de veure aquesta nova estrena a Barcelona dels ocells al Teatre Poliorama. Aneu-hi, que val molt la pena, no em parareu de sentir dir això durant tota l'entrevista. Els ocells és una gran nedadolla?
Absolutament. Jo crec que és la millor manera d'escriure-ho. Jo, que en el fons dins el col·lectiu de creadors que formem part que formem la Calòrica, jo sóc una mica el sensat, el racional, el que diu, bueno, però un moment, fem les coses a poc a poc. I jo, en aquest sentit, el procés de creació dels ocells, en certa manera, va ser molt alliberador, però també el vaig patir molt. Perquè de tant en tant m'ho mirava des de fora i deia... Però que això que estem fent és una bogeria.
Ho entendrà la gent, això?
I sempre me'n recordo, sempre ho explico. L'Israel Solà, el director de l'obra, sempre em deia abraça el caos, calma't, disfruta de la bogeria. I em deia, i si és un desastre, doncs serà un desastre, però tu tranquil. I, bueno, per sort, pues, ha sigut un desastre que ha emocionat a molta gent, no?
Clar, ara en parlem, de l'obra, del moment en el que es viu i en el que es fa... del que tracta l'obra. Abans, però, jo sortia ahir del teatre i deia que li preguntaràs al Joan Llago. En quin moment, o sigui, com comença el procés de creació d'una obra com Els ocells o d'una altra que s'acaba de fer el Teatre Borràs, com el de què parlem mentre no parlem de tota aquesta merda? Quin és el moment en què dius, parlarem de tot això, fotrem un... Mira, fa poc van venir també a La Calòrica aquí Esther López, mm-hmm. La Júlia també la vam tenir, mm-hmm. I els hi deia, no? Per mi el que fa La Calòrica és obrir el taló i posar un gran mirall enorme a l'escenari i reflectir l'espectador, amb ell i les seves misèries.
Sí, absolutament. Al final nosaltres parlem de les coses que ens preocupen, que ens passen, que veiem, i les coses que acabem posant a l'escenari no són més que una mena de pregunta, dir, jo estic veient això al món i m'està desconcertant, m'està inquietant, m'està preocupant, vosaltres també ho veieu, vosaltres també esteu aquí. I a partir d'aquí, doncs, cada espectacle... t'acaba proposant una trajectòria i dissenyant un rumb, no? I dir, bueno, venim aquí a denunciar-ho, venim aquí a ridiculitzar-ho, venim aquí a, jo què sé, a posar-ho en valor i a lluar-ho, no? Però, doncs, per exemple, en el cas de què parlem, nosaltres una mica dèiem, quan vindrà la gran història ecologista? Quan algú farà una obra abordant el problema que, com tots sabem, és el problema més gran al que segurament ens hem enfrontat com a civilització i que... i que no està, diguem, ocupant un espai a les cartelleres, als teatres, als cinemes, a les sèries, perquè, doncs perquè no és èpic el canvi climàtic, no hi ha un enemic visible que se'l pugui perseguir i se'l pugui eliminar, és una mena de desastre silenciós que forma part del culpable del qual som tots i totes. Aleshores, és una història molt difícil d'explicar perquè és molt poc dramàtica, però diem, bueno, però algú ha de fer-ho, no? I a partir d'aquí, doncs, com neix el projecte? Doncs ens posem a treballar sense en realitat saber on anirem a parar i simplement, com fem sempre a La Calòrica, que som uns pesats, parlant molt, debatent molt, asseguint-nos a una taula hores i hores i hores, dies i dies i setmanes, i, bueno, posant en comú totes les sensibilitats i a partir d'aquí, doncs, trobant un camí, no? En el cas dels ocells, que això també és una cosa que ens caracteritza molt, sempre quan acabem de fer un espectacle intentem que el proper sigui molt diferent per la simple cosa de no avorrir-nos i de mantenir la xispa, no? Entre nosaltres mateixos, m'explico. Vam fer Fairfly, que era un espectacle que va anar molt bé, però un espectacle molt petitet, molt racional, molt quatre actors, una taula sense cap element, i de cop vam dir, vale, ara tenim ganes de que se'ns en vagi l'olla una mica. I l'Albert Pasqual, que és l'escenògraf i figurinista de l'espectacle, doncs va ser ell qui va posar Aristòfanes sobre la taula, va dir, anem a fer una cosa aristofànica, que per aristofànica entenem comèdia, entenem política, però entenem gran bogeria, gran aparell, amb barreja de llenguatges, barreja d'elements, molts personatges, molt joc, barrejant elements de comèdia elevada i diguem, d'una poètica molt cuidada, amb moments grollers de caca culo pedopis.
Això t'ho va dir, eh? També sortia del teatre ahir, i una de les coses que fem la gent que som tietes com jo, diguem-ne, és trucar a la mare.
Hòstia, això és molt emocionant, eh?
Què tal ha anat l'obra, no? I jo intentava explicar-li el que acabava de veure i li deia, ostres, mare, jo crec que he vist teatre del grotesc. És això?
Bueno, nosaltres no se'ns ha donat molt bé posar-nos etiquetes perquè nosaltres mateixos no acabem d'entendre. A vegades ens diuen, feu sàtira, i és, sí, suposo que sí, potser sí, hi ha elements de la sàtira, evidentment, però tampoc nosaltres ens entenem a nosaltres mateixos com una companyia de sàtira. Sens dubte, els ocells d'Aristòfanes ja té grotesc en l'original. I a la nostra obra, jo sempre dic que finalment nosaltres no hem acabat adaptant l'argument de l'obra d'Aristòfanes, no hem acabat adaptant els personatges, potser ni tan sols els temes. Sobretot hem acabat adaptant la poètica i la textualitat, l'humor. Aristòfanes tenia una manera radicalment lliure d'escriure i de barrejar-ho tot i de cagar-se amb les pròpies normes que s'estaven començant a construir a la seva època. Aleshores, això és una mica el que nosaltres hem intentat posar en escena. I sí, sens dubte, és l'obra més grollera, i aquí diu que és l'obra més calòrica que hem fet a La Calòrica, perquè ens vam atrevir a posar-ho tot, d'alguna manera.
Els ocells d'Aristòfanes, ara ens explicaves, agafes aquesta obra com a inici de partida en referència als temes que heu triat dels que voleu parlar, o va a la inversa?
En realitat, és una mena de camí d'anada i tornada, perquè nosaltres sempre diem, ah, mira, com volem parlar, en aquest cas era, com volem parlar del populisme, com volem parlar del populisme de dretes, anem a agafar els ocells d'Aristòfanes. Comencem a treballar i, mig any més tard, en aquest cas, acabem estrenant una obra que, sens dubte, hi és, el tema del populisme, però ens n'adonem pel camí que no estem parlant només del populisme, que estem parlant del sistema neoliberal en general, que estem parlant de com el sistema neoliberal ha diguem, manllevat i instrumentalitzat el discurs de la classe treballadora per fer creure a la gent que estem treballant en pro, que diguem que s'està obrant en pro de la llibertat, en pro del poble, quan realment el que s'està fent és actuar en pro dels interessos d'una minoria poderosa. Tot això nosaltres no ho sabem quan comencem a crear l'espectacle. Sabem que hi ha alguna cosa que ens interessa i des d'aquí comencem a treballar. Posem com a altre exemple el de què parlem. Sens dubte, nosaltres dèiem, anem a fer una obra sobre l'emergència climàtica. I, evidentment, de què parlem parla de l'emergència climàtica. Però també parla dels negacionismes i dels micronegacionismes i de com ens organitzem davant d'una qüestió que ens desafia i com tenim aquest biaix coercitiu de dir, hòstia, com no ho podem entendre, fem veure que aquest problema no hi és. Una qüestió que acaba anant més enllà de diguem, l'escalfament del planeta Terra produït per les emissions de diòxid de carboni. No, sempre És molt curiós, perquè en teatre moltes vegades, quan vols començar a vendre l'espectacle abans de tenir-lo escrit, elabores un petit dossier, no? Diu, en aquest espectacle parlarem d'això. Sempre a mi em passa que, un cop estrenada l'obra, em miro aquell dossier que vam fer al principi i moltes vegades dic, ui, doncs no en teníem ni idea, que en realitat acabaríem parlant d'una cosa distinta.
Per cert, de què parlem mentre no parlem de tota aquesta merda, que la podeu recuperar a TV3 a la carta. Mm-hmm. Fa molt pocs dies que es va emetre per TV3. Tu ets d'aquells dramaturgs que pensa, hosti, que el teatre per tele perd la seva essència, o va bé que es vegi per televisió el que s'ha fet en teatre?
La veritat és que aquests dies estem tenint molt aquest debat a la companyia, perquè hi ha qui no li agrada gens, no? Hi ha aquesta cosa de que, bueno, clar, és que vosaltres us dediqueu a això, però aquesta cosa de no m'agrada sentir-me la meva veu, no m'agrada... I jo ho entenc. A mi personalment m'agrada molt. No dic que m'agradi més. Jo, si puc, evidentment prefereixo sempre veure el teatre en directe, però no em genera cap problema veure teatre gravat. Jo m'ho passo bé i, a més, penso personalment que la realització de TV3, d'aquesta funció del Teatre Nacional, és meravellosa. No sé qui ho ha fet, des d'aquí, que sàpigues, que em sembla que és un muntatge meravellós. I, bueno, jo crec que puc imaginar que algú vegi, s'empassi sencera l'obra TV3 a la carta, li agradi i decideixi comprar l'entrada i anar al teatre. Perquè tenim espectadors que ens han vingut a veure... Bueno, tu mateix m'has confessat fa un moment que l'havies vist per segona vegada, no?
Sí, sí, sí.
Tenim espectadors que repeteixen, doncs penso... No crec que sigui una cosa que ens tregui públic. Al contrari, penso que algú pot veure l'obra a la tele i es pot acabar animant a venir-la a veure.
Això, amb el de què parlem, si anem cap als ocells... Com, jo és que no vull dir res, perquè si no acabaré explicant l'obra. Si anem al Teatre Poliorama, què trobarem?
Doncs el que trobarem és una versió llibèrrima, lliuríssima, del clàssic d'Aristòfanes, que conserva, em sembla que un total de 5 o 6 paraules de l'obra original i tota la resta és invenció. La història de dos rics burgesos que fugen d'Atenes, farts de pagar impostos, de que els hi posin multes, de no trobar lloc on aparcar, i volen anar a buscar un altre lloc on viure. Clar, repassen els llocs on podrien anar, diuen, podríem anar a Qatar, podríem anar a Uf, però tot és un rotllo, aquí fa molta calor, i aleshores decideixen crear una nova civilització en el regne dels ocells. Convencen a les aus del món per dir, anem a crear una ciutat ideal, on ningú pagarà impostos, on tothom serà lliure per fer el que vulgui, i una mica el que veiem és la creació i la, sense fer gaire spoiler, presumible caiguda d'aquesta ciutat ideal.
Ara parlarem del riure que provoca tot plegat. Parlant de riures, només iniciar l'obra i ja hi ha un gag disparant un crític de teatre. Volia fer una punyalada, com va això?
Jo, clar, jo vull que se m'entengui. Jo vaig estar molt perdut durant el procés de creació dels ocells i jo només deia, clar, hem de fer sempre la burrada que l'espectador no es pensa que farem. I en aquest cas vam pensar que era divertit, doncs, en el segon tres de l'obra, ja insultar els crítics de teatre, rebentar-los d'un tret i començar des d'aquí. A mi, quan escric, i crec que és una cosa molt calòrica que ens passa a tots, ens agrada com posar-los en situacions de les que no sabrem sortir, no? O sigui, escriure una escena i dir, buah, ara jo no sé com continuar des d'aquí, però sempre aquesta cosa de l'anar més i a l'anar més. I sí, clar, crec que la gràcia de l'obra és que fa teatre polític, fa comèdia política, però dispara una miqueta cap a tot arreu. I qui intenti fer l'exercici de reconèixer uns colors polítics concrets i dir, ah, vale, estos son los buenos y estos son los malos, no ho aconseguirà. Perquè...
No deja títere con cabeza,
no,
diguem-ne.
No, clar, perquè a vegades els populistes són nosaltres. O els que ens agraden a nosaltres, no? Els polítics que votem...
Això deia que col·loques un gran mirall a l'escenari, al final.
Sí, és el que intentem, posar al davant de l'espectador totes les contradiccions, totes aquestes coses que nosaltres pensem. Jo sóc una persona que qui em coneix sap que constantment afirmo una cosa, però la nego, però l'afirmo, però la nego, perquè som contradictoris i constantment fem coses que no tenen sentit, i jo crec que això val la pena posar una escena.
Parlàvem del riure, em va passar molt amb el de què parlem mentre no parlem de tota aquesta merda, em va passar encara més amb els ocells, que hi ha molts moments que m'agraden molt en els que rius i de cop calles, de cop se't congela, se't glaça aquell somriure i dius, d'aquesta rient, imbècil. Això quan riem tots a la vegada, però també passa que de cop tu rius però el del costat no, o el del costat riu però tu no, i te'l mires com dient, ai, 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 però això és un drama, no?, el que està passant.
Pues que xulo que m'ho diguis, perquè moltes vegades és precisament el que nosaltres estem intentant generar. Jo crec que una de les sensacions més xules que es tenen com a creadors i potser també com a actors és quan tens una platea tota rient i de cop es callen. Aquesta sensació és molt interessant i perquè entens que a l'espectador li està passant alguna cosa complexa. Està com reaccionant de manera pràcticament nerviosa, instintiva, a coses que no acaba d'ordenar, no? I sí, és el que busquem. Jo sempre dic que nosaltres no fem comèdia perquè hem pres com la decisió estratègica de fer comèdia. Nosaltres fem comèdia perquè vivim la vida així, no sé com dir-ho. Perquè quan fem una reunió ens estem barallant sobre una subvenció, sobre un pressupost, sobre el que sigui, i mentre ens estem barallant estem fent bromes, a la vegada. I no relaciono la comèdia i el riure amb un espai de tranquil·litat, de pau, d'esvergiment, no. Podem estar rient i a la vegada estar parlant de coses dures. I jo crec que és el que molts espectadors han celebrat dels nostres espectacles.
El debat del debat. Ens en podem riure de tot, Joan?
Jo penso que jo no m'enric de tot, intento no enriure-me'n de tot, perquè hi ha qüestions que ens superen, que em sobrepassen, que no conec prou, i encara que pugui no semblar-ho, no ho sé, crec que amb els companys de Calòrica som superrespectuosos i li donem mil voltes a cada acudit. Ara bé, jo penso que, bueno, tothom que, diguem, que se senti amb la legitimitat de riure's d'una qüestió, doncs pot exercir aquest dret. Ara, si tu exerceixes el teu dret a fer broma sobre una cosa, jo exerciré el meu dret a dir-me que no m'ha fet ni puta gràcia. Vull dir, crec que tots som lliures de dir el que vulguem, però hem d'administrar amb moltíssima responsabilitat aquesta llibertat.
Abans ens ho deies, si parlem de la Calòrica, evidentment parlem de comèdia, però sobretot parlem de cultura. La cultura ha de ser reivindicativa i, si no, no és cultura?
Jo penso que la cultura és reivindicativa. O sigui, penso que... Sí, i penso que quan et penses que no estàs fent cultura reivindicativa, vigila, perquè estàs reivindicant alguna cosa que segurament no controles. O sigui, no es pot no reivindicar, perquè convocar una comunitat, fer-los entrar en una sala de teatre, fer-los callar i explicar-los una història, la que sigui, és estar reivindicant alguna cosa, és estar fent política. I si et penses que no estàs fent política, segurament és que estàs fent una política doncs complaent, que afirma l'estatus quo, però no es pot no dir res. Diguem, és contrari al fet de fer teatre, no? Aleshores, nosaltres el que intentem fer és responsabilitzar-nos del que estem dient. Dir, hòstia, doncs ja que farem callar aquesta gent i posarem 10 o 15.000 paraules dalt de l'escenari, anem a assegurar-nos que aquestes 10 o 15.000 paraules diguin unes coses amb les que nosaltres estem d'acord i anem a intentar que l'espectador les entengui d'aquesta manera.
Com que vull desgranar una mica l'obra dels ocells sense explicar absolutament res, parlarem una mica en clau i qui l'hagi vist ja m'entendrà, i si no, aneu al teatre programa a veure-la, que val molt i molt la pena. Quan ens parles de la democràcia, aquella democràcia és com la veu Joan Lleó?
Jo crec que, en certa manera, sí. A mi em fa molta gràcia la democràcia que ha arribat fins aquí, no? La democràcia és... la senyora democràcia és una senyora molt gran. És una senyora que té 2.700 anys. I a qui li han passat moltes coses i que ha rebut molts atacs i que encara s'aguanta. Però crec que és ja no interessant, sinó necessari, que de tant en tant ens preocupem per l'estat de salut de la senyora democràcia, que observem com està, com es troba, què li ha passat, què li estem fent, i que ens assegurem de que arribi a vella al màxim possible.
Va, deixem de parlar una mica dels ocells i parlem més de Joan Lleó. Joan, en quin moment dius el món de la dramatúrgia és el meu món?
En realitat crec que no ho vaig dir jo, ho va dir una professora de teatre meva que em va dir: el món de la interpretació no és el teu món. Aleshores va ser quan dius, bueno, però...
No vas cap actor?
Jo crec que sí, jo de petit... Bueno, jo em vaig apuntar a teatre, no sé com dir-ho, i no tenia ni tan sols al cap la idea dels oficis del teatre, no? Jo em pensava que fer teatre era fer teatre. I, I poc a poc em vaig anar adonant, per una banda, que no se'm donava tan bé actuar, i per una altra banda, que m'ho passava molt bé inventant les històries, dient, ah, doncs aquí podríem fer una escena que anés d'això, tal. I aquesta professora, poc a poc, em va anar fent passar cap a l'altra banda de la taula. Va dir, no, tu vine aquí, tu vine aquí. I anem a pensar què podria passar a l'escena següent. I així, poc a poc, vaig acabar baixant de l'escenari per sempre.
Perquè tu, com a dramaturg, vas a veure molt les obres de la Calòrica quan estan en teatre?
Sí, per exemple, quan fan temporada a Barcelona o sí. Estan fem un bolo a Badalona, fem un bolo a prop i intento anar sempre. Després, moltes vegades, no hi vaig perquè anem lluny i perquè com... Doncs, diguem que la companyia no m'hi porta perquè no surt a compte, perquè el dramaturg no serveix per res el dia del bolo.
No, t'ho preguntava per si prens a punt, si va canviant l'obra conforme es va representant.
L'obra va canviant, sens dubte. Evidentment, espectacles com Els ocells, que el vam estrenar a finals del 2018. Uh-huh. Vull dir, ha canviat moltíssim. I sobre el tema de les notes i dels comentaris, doncs, és una realitat molt complexa, perquè per una banda... clar, els actors que l'han fet 50, 60, 70 vegades, has d'anar molt amb compte a l'hora de dir, anar-los després de la funció i dir-los avui no m'ha agradat com has dit això, perquè és possible que et digui, tio, deixa'm en pau amb el meu material i deixa'm que treballi, no? Aleshores, hem de trobar molt bé les oportunitats i el que acabem fent és, de tant en tant, dir, anem a fer un assaig de la funció, perquè potser aprofitem perquè estrenem nova temporada a Madrid, per exemple. Mm-hmm. Doncs aprofitem i fem uns dies de reassaig i els hi fem com petites ITVs posades a punt a l'espectacle per assegurar-nos que no s'hagi deixat anar un cargol i que l'espectacle no estigui anant cap a un lloc que no volem, etc. Això per una banda. Per altra banda, hi ha el tema de les coses que passen al món. És a dir, poso un exemple molt clar que crec que tothom m'entendrà. Quan nosaltres vam estrenar Els ocells a Madrid, absolutament tothom va entendre que havíem fet una obra parlant de l'Ayuso. I nosaltres vam haver d'aclarir, un moment, quan nosaltres vam fer l'obra no sabíem qui era l'Ayuso. No té res a veure.
Però és que és boníssim que passi això,
però l'espectador pràcticament no ens creia. Deia, no, era, clarament és l'Ayuso, el personatge és... No. Que en aquell moment l'Ayuso era la community manager de l'Esperanza Aguirre, vull dir, no era ni un personatge públic, o si ho era, nosaltres no el coneixíem. Però això passa constantment, que passen coses a la realitat que fan que les obres es ressignifiquin, i aquella cançó que fa uns anys era una cançó innocua, de cop s'ha convertit en una cançó protesta, però el moment en què la cançó es va crear no podia ser-ho, no? Doncs això ens passa tota l'estona i és molt divertit. Hem d'anar com controlant què significa.
Clar, tu ja abans fora de micròfon, els vaig preguntar als membres de la Calòrica que van venir fa dues setmanes, t'ho pregunto tu també com a membre fundador de la Calòrica, però també com a dramaturg. Teniu la sensació que heu creat una nova manera de fer teatre?
La resposta curta és que no. Vull dir, jo crec que no ens hem inventat res. De fet, venim d'una tradició de teatre independent còmic i polític que ha existit en aquest país des de fa molt de temps. Sí que potser és veritat que en el moment en què nosaltres comencem a currar com a companyia, doncs, igual, però una vegada més, és una cosa que no ens havíem proposat, doncs, ningú està fent comèdia de la manera que l'estem fent nosaltres en aquest moment. La comèdia s'ha entès com una cosa comercial, de, diguem, de d'esbargiment, d'entreteniment, etc. I nosaltres arribem per dir no, que aquí estem fent comèdia, però que estem parlant de l'accés a l'habitatge, estem parlant del dret a la feina, estem parlant de l'emergència climàtica, etc. Sí que crec que una de les coses xules que, sense que nosaltres ho haguem fet a propòsit, però que ens ha passat a la Calòrica, és que hem portat un teatre independent, còmic i polític a les sales grans, a les sales grans comercials. I això penso que és una cosa molt xula, no?
Que ja tocava.
Sí, que, ostres, que 700 espectadors al Nadal vagin a veure una obra local feta per una colla de trentanyeros sobre l'emergència climàtica, en lloc d'anar a veure doncs, un gran musical o un espectacle no sé què, doncs penso que està bé, no? Penso que... I tant de bo moltes més companyies ho facin, i tant de bo, sobretot, i això mai ens cansem de reivindicar-ho, tant de bo les companyies no hagin d'esperar 13 anys per accedir a aquests espais de visibilitat més grans, no? Vull dir, nosaltres ara estem aquí, però per arribar aquí ens hem cascat una dècada de travessia del desert, de treballar amb sales petites, a les que hem treballat molt a gust, sempre superben acompanyats i superben cuidats i molt abraçats pel públic, però diguem, des de l'absoluta precarietat fins ara, que estem començant, no enriquir-nos ja... L'altre dia va sortir un article no sé on d'algú que deia que a la Calòrica ens estem comprant masies a l'Empordà. I és, home, no. La Calòrica, ens estem pagant la quota d'impostos...
Tens masies a l'Empordà, Joan?
Tinc un total de zero masies a l'Empordà. Tinc un total de zero masies en lloc. Mira, des d'aquí veiem...
Fas dinars com la Rahola.
La meva bicicleta, que és la meva única propietat, és l'única cosa que tinc. O sigui, zero masies.
Et preguntava si tens la sensació que feu un nou teatre per poder-te preguntar quins són els teus referents a l'hora de posar-te a escriure.
Jo tinc una cosa molt, molt bastarda, que tot i que jo he estudiat direcció i dramatúrgia i sóc una persona a qui li encanta el teatre, molts dels meus referents no són teatrals. Jo sóc un consumidor obsessiu de sèries de televisió, sobretot sèries de comèdia, i també de còmic, de novel·la gràfica. I aleshores, no sé, els meus referents també es mouen i canvien. Si em pregunten quin és el meu dramaturg preferit, jo sempre dic que és Chekhov, que Chekhov, les seves obres parlen de la dificultat de la vida, del misteri de la vida, estan plenes de política, però també són obres existencials i també estan plenes de comèdia.
Jo fa gaire a Barcelona hi havia una obra de Chekhov, si no m'equivoco, que era Família... No me'n recordaré.
Ara fa poc es va fer l'Oncle Vània, al Teatre Lliure.
No, era Família algo.
Ai, no sé. Bueno, Chekhov és un d'aquests autors que evidentment, el tenim a les cartelleres tots els anys. Després, per exemple, ja dic, jo... si la meva bio de Twitter no fos la que és, segurament seria algo així com... ha vist un capítol del Simpson tots els dies de la seva vida, perquè jo intento veure un capítol del Simpson tots els dies de la meva vida. No sempre ho aconsegueixo, però... jo penso que un dia té sentit quan has pogut veure un capítol del Simpson. A mi, jo sóc un apassionat i també el reivindico com a comèdia política per tots els públics de gran abast i diguem que ha excitat la imaginació i la intel·ligència de milions d'espectadors al llarg de la història. M'agraden sèries de comèdia més contemporànies. En els meus referents hi ha The Office, hi ha, per exemple, Inside Number 9, aquesta sèrie britànica molt més recent. I després, doncs, també m'agrada molt, ja dic, la novel·la gràfica, m'agrada molt el Chris Ware, m'agrada molt els còmics de Love and Rockets, del Gilbert Hernández i del Jamie Hernández. Moltes coses que van molt canviant, també. Jo sóc una mica aquest consumidor, no sé si és lletgíssima la paraula, de cultura, que quan m'agrada una... quan de cop descobreixo una cosa i m'agrada... sóc un pesat. Ara tot ha de ser això. I després, al cap de 3 mesos, n'arriba un altre i canvio de... sóc susceptible a les modes.
Ens ho explicaves, eh? Més d'una dècada de la Calòrica. Quina valoració en fas?
Home, meravellosa. La valoració és agraïment. Estar feliços d'haver pogut fer això... Oh, m'has posat The Office, que bonic. I...
és el tècnic, que és rapidíssim.
És rapidíssim, sí. A més, la cançó és meravellosa. Molt contents d'haver arribat fins aquí, que tant de bo siguin moltes dècades més.
Això t'anava a dir, que en siguin moltes més.
Bueno, algunes, tampoc donem per tant, eh? Vull dir...
Per cert, no se m'oblidi. No, mira, ja se m'oblidava i em volia parlar que d'aquí ben poc estrenes un text teu al Lliure.
Correcte, no? Sí. Amb tot el que passarà a partir d'ara, producció del Teatre Lliure, direcció de la Glòria Balanyà, s'estrena a finals del mes de març, i aneu-lo a veure, que serà meravellosa.
De moment aquest, en tens un altre, crec.
No, que jo sàpiga. No? Que jo sàpiga. Ah, no, sí, puc fer més promoció.
Un que farà Nil Cardoner?
Aquest és el que farà Nil Cardoner, tot el que passarà a partir d'ara.
Aquest és el de Nil Cardoner, però em sembla que hi haurà un altre.
A banda, hi ha una altra recuperació, una reposició. El 30 de gener s'estrena al Teatre Condal a You Say Tomato, que és una comèdia.
Exacte.
Que va en producció a la Sala Trono, que la vam estrenar l'any 2015.
I que va tenir molt èxit, llavors.
Va tenir superèxit, va anar molt bé, i ara, doncs, la recuperem.
Joan Llago, moltíssimes gràcies per venir avui a la caravana, i vosaltres, feu-me el favor, de veritat, d'anar al Teatre Poliorama i gaudir d'aquests ocells tan immensos que valen tant la pena i que estan tan bojos.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel.
Tenim un presentador brillant.
Carles Lazuela, bona vesprada.
Hola, ets l'Albuesa.
Analistes convençuts.
Jo puc estar equivocat.
Entrevistes de primera línia.
És un fracàs de l'emissora i del locutor.
Tenim bon humor. Ingredients frescos i d'avantguàrdia.
On són les meves torrijas?
El pròxim dia podeu posar torrijas, si vols.
Camins, la Macedònia de la ràdio, cada vesprada de dilluns a divendres a partir de les 8, amb Rafa Sanahuja.
I amb Ferran.
I a la producció, Paula Moreno.
A Ràdio Estel.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes.
Vols cantar-la, si vols, en directe? T'atreveixes o no? Hola, Giro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
David Balaguer, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Com esteu?
Bé, molt bé.
Sí?
Sí.
Setmana productiva?
No gaire.
Ja fas cara, ja fas cara.
Deia per allò dels propòsits que parlàvem la setmana passada.
Fatal.
Res,
sí. Suprimits.
El declive.
Ja no existeixen els propòsits.
No, ja està.
Ha passat molt de temps.
Exacte, ha passat molt de temps perquè, a més, avui parlarem del mes de gener. El mes, per mi, és molt costerut.
Sí?
Sí, és com pujar el Turmalet. Estem ara...
Sempre tan positiu, eh?
Ja, ja, ja.
Ara portem 11 dies d'ascensió. Hi ha gent que... Saps allò que diuen en el ciclisme, les famoses pàjares?
Sí.
Sí. Li agafa una pàjara i... Hi ha molta gent que ja ha patit una pàjara.
Sí, sí, sí.
Allà han hagut de baixar de la bicicleta, la porten al costat...
Ah, perquè
és que es fa realment molt difícil. Per això ens hem de buscar per aquest mes de gener, d'acord, dia 11 ja, per tant vol dir que en queden 20.
Ah, ja està, i 354 dies perquè acabi l'any.
Ah, mira.
344 dies perquè acabi l'any.
Exacte.
Tot bé, Giro?
Però què vols, que s'acabi l'any ja?
Sí, fa gràcia començar-ne un altre. Vale, 2024.
Mira, no ens podem polir 344 dies de la nostra vida així d'una tacada?
Vinga.
Qui diu que no?
No podem.
No, la vida és més poètica.
Home, llavors és això, no?, que hem d'anar buscant-nos alguns al·licients de cara a aquests 20 dies que queden de gener, perquè és que si no és terrible, és horrorós. Per exemple, hi ha una persona d'aquí, d'aquest estudi, sí. Olma Giró, que la setmana passada ens va explicar que havia rebut un missatge d'una amiga seva...
Sí, senyor.
Que
li havia dit, no?, de... Hòstia, hem de quedar...
Heu quedat o no?
Jo no t'ho confirmaré.
Hola, família, sóc la Laura, sóc l'amiga de l'Olma i ahir vaig quedar amb l'Olma. Vam quedar pel seu barri, vam anar a fer un cafè llarg i va ser espectacular. Va ser espectacular perquè l'objectiu del meu objectiu de l'any, valga'm la redundància, és veure més de tota aquesta gent que t'estimes profundament però amb qui no pots compartir el dia a dia i que després resulta que t'hi reuneixes i és com si els haguessis vist aquest cap de setmana. I amb l'Olma...
Escolta'm.
I fins aquí la crònica.
Escolta'm.
És una crònica de carrer.
Sembla la mare de l'Olma, eh?
Sí, David.
Sí, no.
Què t'he dit abans d'entrar? Dic, vigila que... Bueno, ara és que ara m'estarà escoltant la Laura i potser em
mata. Els dies que no hi hagi programa, que hàgim de fer un gravat, posa la mare de l'Olma i l'amiga i tenim
ja
el programa
està.
Fet, eh?
Fa les 3 hores.
Sí.
Però veus, era un dels al·licients de l'any.
Sí, senyor.
I s'ha complert el mes de gener, que és quan s'han de complir aquest tipus d'al·licients, perquè nosaltres, si tu mires endavant, això del mes de gener és com una carretera àrida. És o no? És una carretera àrida, sense vegetació, inhòspita. És aquella sensació carretera d'Arizona. Saps aquelles carreteres d'Arizona on tu mires endavant i només hi ha aquell so del vent? Saps aquell so del vent tan molest i tan desagradable? És això el mes de gener. Llavors tu el que has de fer és anar-lo poblant d'al·licients.
Ara.
Crear com una plantació d'al·licients.
M'agrada.
Una plantació d'al·licients i veure'l germinar. En aquest cas, l'Olma Giró ha quedat ja amb la seva amiga.
Sí.
Per tant, ha aconseguit que, per exemple, el dia 10 de gener tingués certa gràcia. No, Olma, va estar bé, va tenir certa gràcia.
Per cert, gràcies.
Ari, Arizona va deixar de ser Arizona.
Ah, correcte.
Gràcies a l'amiga l'Olma per reconfirmar-ho tot.
Sí, perquè vas veient com van germinant els al·licients, que és una de les coses bàsiques d'aquest mes de gener. Després, la secció de l'Olma, dins de la secció, també va lligada amb això que estem comentant. Seria una mica com el gran joc de l'oca.
Sí.
Aquell taulell on, per acabar-lo ràpid, no, has d'anar d'oca a oca. D'oca a oca. Si vas caient a les oques, s'acaba més ràpid el joc. Doncs aquí també, si vas d'alicient a licient, acabaràs més ràpid el mes de gener.
Això però ho podríem fer tot l'any, això, en comptes de gener.
Sí, però és que, el mes que a mi no m'agrada és el mes de gener.
Sí, passa més lent.
El mes de gener, mira tu quina història, tu, que normalment el temps passa volant, el temps passa ràpid, però el mes de gener és com que es pren un respir el temps. És aquest cel, mira quin cel avui, aquest cel polsegós, aquest airet fresquet, que no... Que
no
polsegós,
sort, és que hi ha obres.
No, però no és aquí. Ja d'on he vingut jo, el cel d'avui ja era polsegós.
Sí, fa mandra el gener.
Sí, fa mandra, sí.
Jo estic d'acord,
Seria a mi em recorda una mica, per fer més metàfores d'aquestes que a mi m'agraden i m'apassionen, seria una mica... la idea del Senyor dels Anells. Saps el Senyor dels Anells?
Sí, mira.
El Senyor dels Anells, clar, aquells tios, per aconseguir...
És que no sé quina bajanada em diràs ara.
Les referències cinematogràfiques t'agraden molt, a tu.
Sí.
Perquè sempre se t'il·lumina la cara quan em faig una d'aquestes. Amb les d'Indiana Jones, el Senyor dels Anells.
Sí.
Aquells tios han de tirar un anell a un lloc, no?
Sí.
L'anell aquell que han de tirar en un lloc, no? Però, clar, per arribar fins allà, han de passar per una sèrie de llocs terribles.
Són 3 hores i mitja.
No, 3 hores i mitja. I collons, 3 hores i mitja? Perquè és una trilogia.
Sí.
Són,
més,
són 10 hores.
Clar.
O sigui, han de passar per llocs terribles. Una mica el que passa amb el calendari és el mateix.
Sí?
És exactament el mateix. Sí, perquè tu, per aconseguir arribar al mes d'abril i al mes de maig, aquests mesos més florits, més alegres...
I de més al·lèrgies.
També. Però, escolta, ahir vaig tenir una al·lèrgia molt bèstia, jo, eh?
Ahir?
I era 10 de gener, eh? Sí, una al·lèrgia terrible. Sí. Per arribar als mesos d'abril i de maig, aquell solet, aquella alegria, aquella poca roba, ja...
Sí.
Per arribar fins allà, has de passar pel mes de gener.
Sí, sí.
És obligatori. Has de passar per aquest fatídic mes de gener.
No, tota la raó.
No, és que no hi ha una altra opció. L'has de creuar, és com allò de les mines de Mòria, recordo jo, no? Els hòbits passant per les... Doncs això és el mateix, és horrorós. Per tant, no sé, de moment... Jo l'Olma la veig molt contenta, t'ho he de dir.
Sí?
No sé, què li passa. Esteu baixant els ànims.
No, home, no. Ah, sí? Jo te baixo els ànims, Olma Giró? Digues la veritat.
Tu, parlant de gener, m'abaixes els ànims, David Balaguer.
Ah, sí? Per què?
Perquè no li dius... També té coses boniques, al gener.
Sí, home,
com
sempre.
Com tots els mesos.
Sí.
Quines?
Jo, sí, exacte. Anava a preguntar quines. Mira, hi ha una cosa
jo
molt...
Jo faig anys, el mes de gener.
Això li deia la Núria Ros. Clar, algú que celebri el seu aniversari el mes de gener potser ho veu diferent.
Sí.
Quin dia?
25.
25.
Ai,
mira, doncs
no
és un bon al·licient, veus?
Sí.
Això vol dir que ja s'acaba el mes de gener. M'explico?
L'Andreu, per exemple...
El dia 2.
És el dia 2.
El dia 2,
el començament.
Això costa.
També és veritat que cosa feta, eh? Saps el que vull dir?
Sí, ja, exacte. Ja. Ja ho hem fet,
ja
sí, fora.
Celebrat,
sí, perquè
vinga.
Després també diu... Coses bones del mes de gener. N'hi ha una de molt bona, que és que el dia es va allargant.
Sí.
El dia es va allargant.
Ja ho notes?
Però ens conformem... Anava a dir això. Ens conformem amb aquest engany? Ens volem enganyar d'aquesta manera?
Mira, doncs m'agrada això, eh?
Enganyeu-vos, perquè és que el dia s'allarga menys d'un minut per dia. Llavors, clar, dius, és una estafa. Volem aquestes engrunes? Ens volem sentir bé amb aquestes engrunes? Doncs endavant, sí. Escolta'm,
cadascú.
Però sí que és cert que fins a finals de desembre, 20 de desembre aproximadament, 21 de desembre, el dia es va escurçant i després arriba un dia que es comença a allargar. I pertany això al mes de gener. Hi ha una altra cosa molt bona, que l'hora és dolenta, i és el tema aquest de... No està fent fred aquest mes de gener.
No,
és veritat. Arroba canvi climàtic.
Sí. Ens trobem en ple canvi climàtic.
La setmana que ve diuen que arribarà fred.
Ah, sí? Doncs
bueno, aquests últims dies n'ha fet una miqueta. La setmana dels barbuts sempre fa fred.
Ah, correcte. Mm. Però hi ha una cosa que és molt bona de tot això, per mi. Ja sé que és molt, molt negatiu que no estigui fent fred i el canvi climàtic, però hi ha una cosa bona d'aquest mes de gener, i és que gràcies a que no fa fred, no hem de posar la calefacció de casa. Mm. Per tant, hi ha un estalvi important. I jo m'imagino a tots aquests grans magnats d'aquestes empreses que guanyen tants calés, que ens van xuclant els calés, com estan desitjant que arribi el fred per aconseguir que la gent premi el botó de la calefacció.
No, o la calor.
Exacte, perquè també. Arribi... Exacte, perquè col·loquis l'aire condicionat i d'aquí et puguin anar xuclant els calés que et vas imaginant els bitllets allà com els van xuclant. Per tant, celebro que no estigui fent fred només per això. Arribat a aquest punt...
Ai.
Arriba el torn de l'Olma Giró. Per què? perquè ho dèiem abans, hem de buscar al·licients que germinin i que ens facin el camí més agradable. I l'Olma Giró avui ens portarà activitats que podem fer aquest mes de gener. No sé si gratis. La gent vol les coses gratis, Olma.
Són gratis.
Perquè Giró, si hem de fer una gran despesa, doncs potser no. Però és igual, ho anem a comprovar. És la secció de l'Olma Giró.
L'encàrrec amb Olma Giró.
Giró, vas maca avui, eh?
Maca vol dir guapa?
Sí, home, sí.
Gràcies, Joan.
Què pensaves, que maca
no
vol dir tu dir o...?
No.
Què vols dir? No, per...
És veritat, la sinceritat davant de tot, no passa res.
S'ha posat purpurina a la cara.
Ah, no és purpurina, que és highlighter. és el que et poses per brillar més, de maquillatge.
Però si tu brilles sola.
Sí, doncs porta manta, això.
Que bonic, Joan.
Me'n podràs portar la setmana que ve?
Joan, maquillatge.
Highlighter?
Sí, us plau.
Highlighter, està molt de moda. Vinga, va, no, seguint una mica el fil que deies, vinga a portar el taulell de Loca Loca, de... Tiro perquè em toca i perquè passeu un gener una mica més passable, no podríem dir. Per començar, demà, per tots aquells que estigueu tristots pensant que viviu a Arizona, podeu anar a veure el Cirque du Soleil Cristal, perquè comença
això,
el gran espectacle. Ja sabia que em digués alguna cosa.
El
Cirque du Soleil a Cristall. I si no podeu, demà teniu fins al dia 22 de gener. És a dir, molts dies per ser una mica més feliços. I si no... Si no voleu anar al circ, també podeu celebrar que la Nati Peluso fa 28 anys.
Ah,
això demà. Molt bé.
Quin llavors... dia? Ah, demà també. La
demà.
Veus, sí. És un al·licient. Sí.
Llavors, tirem el taulell, tirem la fitxa, anem a l'altra oca, i ja que estem de Remembers, aquest divendres podeu celebrar, atenció, fa mal, això, que ja fa 19 anys que Britney Spears va treure aquesta cançó.
Com?
19 anys.
Què et sorprèn, David?
Em sorprèn molt.
Sí?
Home.
A mi ja se m'ha passat l'època de sorprendre'm.
És que en tenia 27, jo.
Sí, rei, els anys passen. I la partida continua, perquè
exacte.
Si us sembla molt fort això dels 19 anys de Tòxic, d'aquesta cançó que està sonant,
sí.
Diumenge podeu celebrar que fa, això sí que fa mal, 24 anys d'aquest temacle.
No havia ballat mai, això, David, eh? Ui.
Uf. Sí, perquè això pertany a l'època que jo sortia de debò.
De debò, perquè, eh?
De debò, sí.
A matar.
Exacte. Perquè ara ja, pobret de mi... Però sí, clar.
Cunyat, ha sonat això.
Molt, és que cunyegeu moltíssim. Sí, tenim un problema.
Home, no, però és que escolta'm...
Ho separaré com a classe.
Home, som gent nascuda en un altre temps.
Separaos.
És que clar...
Vinga, llavors, digues.
Però escolta, has vingut a pujar-nos els ànims o a...
A dir les veritats.
Perquè... O a desmoralitzar la gent.
Tu, Joan, el dia 25 de gener...
Quants anys faràs?
No els vols dir, tu.
30, no, 37.
37.
És que la ben jove, encara.
És molt jove.
Ara, per favor, 37
ara.
Anys.
Jove, ara us escolto.
Als 40 comença el declivi. 3 anys a marxa. És veritat.
Gràcies.
Va, continuo.
Sí.
Continuo
volem
amb Loca Loca d'aquest gener. Perquè
l'hivernacle dels al·licients, sí.
Oh, que bonic. Perquè estigueu més contents. Passat aquest diumenge i de la celebració dels 24 anys d'història d'aquesta cançó, haureu d'estar, em sap molt de greu, 6 dies tristots, perquè no passa gaire cosa bonica. Però atenció, perquè el dissabte 21 de gener a les 7 de la tarda al Palau Sant Jordi, això us agradarà, hi ha un concert tribut en homenatge a Tina Turner.
Oh!
Això també era de la teva època,
Sí.
Boníssima, Tina Turner, supera èpoques, Tina Turner.
Ei, estàs fent florir la carretera d'Arizona,
Sí.
Ui, doncs ara vigila...
Te n'adones, Olma?
Vigila cara baixa i ve una multa perquè el mateix dia toca la sua Sant Cugat. Ai, per favor. Era tan de bo, ja està.
Oi.
Va, continuem aquest gener perquè la celebració màxima... El pic del gener arriba el dia 22, perquè...
Pensa que diries el 25.
No. Ah. Com bé sabreu, hi ha la gala dels Premis Gaudí, una gala al MNAC, per tant, al món de la cultura... Tots, en general, estem una mica més contents ja per acabar de passar aquest gener. Llavors, el dia 27, divendres 27, dos dies després de l'aniversari d'en Joan, també podeu celebrar l'aniversari de Mozart, que va ser un aquari que va néixer...
Tots els genis són d'aquella època.
Els aquaris són molt genis. Per acabar, el mes de gener, ara sí que sí, dissabte 28, em podreu trobar a mi, donant-ho tot, també al Palau Sant Jordi, perquè, oh, que gràcies, arriben al final de la seva
vida. Veus? I si el cor diu que vol jugar-s'ho tot,
ja està! Hem passat el gener!
quin gran encàrrec.
Ja està, llavors us espereu els 300
aquesta setmana, quin gran encàrrec que li hem fet a l'Olma Giró, perquè ens ha ajudat això a posar això, que la carretera aquesta que comentàvem no estigui tan ensupida, que hi hagi una mica de vegetació.
Sea menos ardua.
Sí, exacte, aquesta carretera ardua.
Deixa de ser poeta, tu!
Perquè també pensava... Tinc un parell de coses més, us vull tornar a ensorrar, sincerament.
Sí?
Sóc un tio que m'agrada molt ensorrar a la gent,
sí.
Ho estic veient, perquè l'Olma Giró, que venia aquí tota contenta, he aconseguit ensorrar-la una mica, tot i que ara, després fent-nos la secció, s'ha animat una mica. I és que...
Us veus que t'han tret fins i tot la música,
eh? Sí, sí.
Ha arribat al declivi.
No, hem d'intentar, o sigui, s'ha d'intentar aquest mes de gener, i això va per tu, Núria Ros,
ai,
que també veig que se't fot llarg el mes de gener.
La vida, en general.
Dit, no.
Ui, ui,
no, si ets una dona, si ets una dona alegre.
És una broma, nois, si broma. Sí,
no,
correcte.
No hem de seure'ns excessivament al sofà. Joan, això també va per tu, que ets un tio que crec que...
Tens
que
cara de seure molt. Sí, fas cara que... a sofà.
No és el mateix.
En dos mesos...
Ah, molt bé, sí.
Hem rebaixat...
Molt bé.
Hem rebaixat...
Però és això...
Sé per què ho he dit jo ara, això.
Que tampoc, o sigui, veus com conyeixes? Separats el proper dia.
No, però està bé que ho hagi dit. Llavors, és aquest el tema, perquè si tu t'asseus al sofà el mes d'agost o el mes de maig, no és el mateix que asseure't al sofà. El mes de gener, el sofà té molta més adherència.
Però tu no és de sofà, manta, pel·lícula...
Ai,
sí, però el mes de gener el sofà et pot xuclar, directament.
Sí?
Sí. Té una adherència, és com una teranyina.
Acabes
amb... Quedes allà atrapat.
Acabes amb tots els sobres de les factures, sí, tot allò que hi ha sota
perquè
el sofà.
Perquè aquesta és l'altra.
És un mes
molt antipàtic. Només sí. Posar-hi el peu, ja t'han fotut el clatallot que no saps d'on ha vingut, amb les pujades de preus que hi ha. Seria una mica, atenció... Sí, doncs seria com la discoteca guaca aquesta de Sabadell. Mm. Doncs seria això. Sí, sí, el mes de gener és la discoteca guaca de Sabadell.
Gràcies.
Sí, és així.
De fet...
Els preus, els de seguretat, aquells que et foten aquelles pallisses.
De fet, sí, ara m'ha vingut al sí, cap, sí, que l'altre dia explicàvem a la cara bé que el gener hi ha el Blue Monday, que és el dia més trist de l'any, que és dilluns vinent.
Sí, però també, per tant, acabarem aquesta secció...
Tu t'influeix, això, David?
El Blue Monday, totalment.
Sí, sí, eh?
Totalment.
Te l'agafes com el dia més
però,
de l'any.
Però també perquè...
Demanes la baixa?
No, la baixa no.
La baixa només perquè... es demana per què, David?
Perquè sóc autònom. No, la baixa només es demana per... La baixa només... No, estava responent al Joan. No, és que ara el tancament de la secció va relacionat amb l'amor, però atenció. Ara. No. Sobre el que comentaves, el Blue Monday. Jo sóc un home que em convencen fàcilment de les coses.
Sí?
A mi em diuen, avui és el dia més trist de l'any, i automàticament això ho incorporo dins del meu cap, dins de la meva ànima, i estic tristíssim.
Però aquesta tarda és la tarda més alegre de l'any, David, perquè et quedaràs amb nosaltres a la tertúlia esportiva, fixa't
en
què
et dic.
Ah,
sí, veus? Avui sí, clar, avui a la tertúlia dels tribuneros.
Uh-huh.
Acabem el tema aquest del gener amb l'amor, perquè l'Olma ens ha citat moltes coses que passen aquest mes de gener,
sí,
ens ha posat molts talls musicals, però jo no voldria oblidar, i avui ho hem de dir, que hi ha un dia que és molt típic que la gent fa stories d'Instagram,
sí, senyor,
posant una cançó concreta, una cançó d'amor, que és...
Avui?
No, avui no. No és el dia... No, la saps, eh?
Oh, i tant.
Perquè tu ets de posar-la, crec.
Falten 9 dies.
Tu ets de posar-la. Sí, falten 9 dies.
Ai,
falten
9
dies.
Perdut, eh?
Falten 9 dies. 20 d'enero. Poca conya, 20 de enero saliendo del tren. Poca conya amb aquesta cançó,
sí,
perquè molta gent... És un dels grans al·licients del mes de gener, eh? Molta gent espera l'arribada del dia,
sí?
20
només
per posar
això?
Les seves stories... Sí, sí, sí. I perquè és un tema relacionat amb l'amor, i ara us diré que de la mateixa manera que hauríem d'intentar allò que comentàvem el dia aquell que l'Olma ara ho ha citat, el tema aquest de la... Com era? De la baixa per amor, no?
Evident.
Aconseguir una excedència per amor. Jo crec que si tu vols aconseguir superar bé aquest turmalet del mes de gener,
uh-huh,
aquest senyor dels anells del mes de gener, una bona fórmula és enamorant-te.
Ai, que bonic, David.
Sí, sí.
M'encanta. I si ja estem enamorats...
Jo, mira, estic enamorat...
Doncs, enamorar-se cada dia.
Saps de qui estic enamorat?
De la ràdio.
Dels nostres oients. I ho dic perquè ens han contestat a través de Twitter que a Palma, el 20 de gener...
Com la cançó!
També és festiu. I, per tant, cap de setmana llarg.
Ah, sí, de Palma?
Sí.
I ara per què escriuen des de Palma?
Perquè la caravana és internacional.
Deu ser Barcelona.
Ah, d'acord, d'acord, d'acord.
Per cert, aquesta senyora de Palma que escriu tan bé a Twitter i que ens comenta a Twitter que si és de Palma i té a bé portar una ensaïmada aquí a,
benvinguda siguis,
a la caravana, no hi ha cap mena de problema.
Així ens alegraria el gener.
Ara.
No, i això que comentàvem de l'amor, és a dir, tu quan t'enamores ho veus tot d'una altra manera. No? Quan t'enamores, durant uns dies, durant un temps, estàs sí. En aquell estat d'efervescència que tant m'agrada comentar, no? Aquella efervescència que dura el que dura, perquè s'acaba sempre, o sigui, l'efervescència no és eterna, però si tu aconsegueixes que aquesta efervescència, no ho pots triar, lògicament, l'amor sorgeix, però si tu aconsegueixes que aquesta efervescència existeixi el mes de gener, aconseguiràs superar-lo de manera folgada.
Tu saps que tenim un lema aquí a l'equip de la caravana?
Quin?
Que és enamoreu-vos el que vulgueu, però... responsabilitat afectiva.
Enamoreu-vos i, si podeu, enamoreu-vos el mes de gener.
Sí, eh? Així, a gener?
El gener.
Vaig tard, ja.
Home, no, estem a dia 11.
Sí. Però si queda més a mig
Joan, l'amor sorgeix a qualsevol cantonada, quan menys t'ho esperes. I és així, eh?
Sí?
Ai.
Sí, 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 quan menys... S'ha emocionat ja. Ai.
Clar, aquesta cançó... Ai. Endavant, endavant.
Tu penses, Joan, que pots sortir... No, no, això...
Tinc la sensació que estic a teràpia, ara mateix.
Tu pots sortir avui, allò que fas... Va, vaig a sortir a fer el cigarret abans d'entrar a la següent secció.
Sí.
Passa una
persona
per aquí.
Jo surto a beure aigua.
Creuament de mirades.
Sí.
Col·lisió de mirades, amor, i el mes de gener, solucionat.
Que aviam si és que no he mirat prou. Deu ser això.
Has d'anar... És veritat, eh? Aquesta és una altra. En parlarem un dia d'aquest tema. No mira... No sé si ho hem dit ja, perquè hem dit tantes coses. No mira tant el mòbil i més mira els ulls de la gent. Mira els ulls de la gent, perquè en qualsevol moment, en una mirada,
ara
sorgeix l'amor.
Ara.
Poca conya amb això.
David Balaguer, moltíssimes gràcies. T'esperem a la tertúlia esportiva d'aquí uns minuts en aquest programa. Olma Giró, com sempre, un plaer tenir-te a la caravana.
Ah, el meu és el plaer.
Gràcies per l'encàrrec d'avui, eh?
Gràcies, Lorca.
M'has animat molt, m'has ajudat molt.
Olma. Ens veiem el 20 de gener.
Aquesta sí que ha estat terapèutica, aquesta secció d'avui de l'Olma. Oh!
I la teva, que tornem a creure l'amor.
T'estimo, Olma.
Esteu?
Sí. Sí.
Els deixem, si no.
Us deixo sols, cal?
No?
No.
Hi ha una confiança que escolta amb tu.
Serveis informatius d'aquesta casa i de seguida tornem amb més contingut aquí a la caravana. Va, fins ara.